A Joan Fuster cal i caldrà llegir-lo més enllà de qualsevol efemèride, faci 100 anys que hagi nascut o 500 que hagi mort. I caldrà fer-ho perquè el seu pensament continuarà viu i explicant com pocs aquesta nostra i dissortada tribu durant mil·lennis. Ser jo per damunt de tot. Jo d'allò més jo. Rabiosament jo. Procurar ser-ho. Representa l'única eixida que ens queda. El sol espai no mediatitzat, reducte de confiança i de respir. Diria que aquesta cita de les originalitats defineix perfectament un personatge que, això passa sovint al nostre país, tothom s'ha posat a la boca, però que hem llegit quatre gats. Sabem, ho diu el tòpic, que Fuster volia ser fill de Voltaire, crític i incòmode com els seus ídols, Erasme i Eugeni d'Ors. En efecte, Fuster va lluitar per cercar aquest jo particularíssim i també el seu nosaltres, el del seu país i el de la seva llengua. I ho va fer tossudament en uns instants de gran dificultat i pagant el preu de rebre algun petard a casa. Primer, llegint Fuster experimentem allò que passa quan t'acostes a un gran filòsof. I sí, caldria començar a anomenar-lo així, per molt que ell segurament l'incomodés. Fuster no només ens obliga a pensar, sinó que ens obliga a pensar d'una altra manera. I segon, fugiu de monografies que són un cunyàs i de reivindicacions institucionals i folklòriques d'aquest nostre gran pensador. Perquè pesi a qui pesi, llegir Fuster és, sobretot, divertidíssim. Fuster gaudia pensant, i jo l'he gaudit llegint durant lustres. Això en un país on tothom imposta cara de transcendència, de màxima pedanteria i on per triomfar cal fer contínuament el ploramiques, és el que converteix el nostre protagonista en un fenomen eternament contracultural i vivificant. Cal llegir Fuster, deia, no només perquè ens expliqui, sinó també perquè sota la seva lluita particular s'hi amaga el fet d'obligar-te a descobrir el teu jo intransferible, aquest reducte de confiança i de respir. De Fuster i de moltes altres coses en parlaré amb un dels seus cònsols, que també, ja ho sabeu, és un caçador de trens i de finestres, un europeista militant i, per què no dir-ho, una de les barbes més frondoses de Twitter. Soc en Bernat Adéu i sou a l'Illa de Maians, el podcast Dona Llibres. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Antoni, ben tornat, com estàs?
Encantat d'estar aquí un altre cop.
Vam parlar de Zweig fa temps.
Doncs avui parlem d'un altre gran escriptor europeu.
D'un altre gran escriptor europeu i arrel d'aquest, hauríem de dir, patracol de més de 400 pàgines que no ha d'espantar ningú perquè és un llibre que es devora i que es gaudeix com la majoria de prosa fusteriana, especialment els textos de l'inici que a mi m'han apassionat i m'ha apassionat rellegir-los. I de fet podríem començar, ja que hi som, des del principi, perquè jo diria que més enllà de coses molt importants en Fuster, com és el paper de l'intel·lectual, evidentment una visió política que encara avui manté molta vivència i que és problemàtica, d'un ús de la llengua catalana interessantíssim. Jo diria que el més important per algú, sobretot, que comenci a llegir Fuster és, sobretot, l'actitud d'un intel·lectual que busca això que deia jo, aquesta recerca del jo, aquesta originalitat, aquesta, i, per tant, aquesta creació d'incomoditat, de dissidència, etcètera, etcètera. No? I d'aquí que jo m'agradaria que comencéssim parlant d'aquest primer assaig, d'aquestes originalitats, el títol ja és molt original, que marquen, jo diria, que el més important en Fuster, no? No tant la doctrina, com a filòsof, assagista, digue-li com vulguis, sinó una mica l'enfocament. Quin és aquest enfocament fusterià?
Les originalitats és un dels primers llibres de Joan Fuster. El primer, si no recordo malament, va ser el d'Escrit de la realitat. Immediatament, tot i que jo crec que el llibre està fet abans, es publica les originalitats. De fet, Les originalitats és un llibre format per una magnífica introducció feta a posteriori, com tots els pròlegs, és un epíleg col·locat arbitràriament al començament d'un llibre. Un primer capítol, que és, al meu entendre, la poètica de l'assaig en Joan Fuster, i que té, a més, un diàleg bastant implícit amb Josep Pla, un text de 1927, que és una autoentrevista que firma com a XYZ a la Revista de Catalunya, en què Fuster reprèn alguns dels arguments, sobretot sobre el plagi, l'originalitat, la individualitat de l'escriptura de Josep Pla. Perquè tant Josep Pla com Fuster són dos grans professors de lectura, i la lectura com a reescriptura, la qual cosa està sempre al llindar del plagi, les coses com són. Però el plagi l'únic que fa és repetir allò repetible. Si és una reescriptura, allò repetit no repetirà, sinó que estarà posat, com diu Joan Fuster, al servei d'una altra originalitat. I, per tant, el centre de gravitació de les frases repetides canvia completament. Llavors, les originalitats, sobretot el primer capítol, és una poètica de l'assaig, la poètica de l'assaig de Joan Fuster. Després hi ha un segon capítol que encara continua sent, al meu entendre, un magnífic assaig de literatura comparada entesa en clau intel·lectual, que és Unamuno i Maragall cara a cara, que és extraordinari. Continua sent, al meu entendre, un dels escrits sobre la relació entre els intel·lectuals espanyols i els catalans a través de la literatura més potents.
I d'una vigència important.
I d'una vigència important, sobretot ara.
A vegades llegeixes coses d'aquest llibre que penses, caram, quina actualitat, i ho fa més rabiosament radical quan mires l'any en què escrius. Perquè a vegades hi ha moltes coses, la identitat entre nació i llengua, i dius, bé, això ja ens ho sabíem. Clar, escriu-ho ara, és fàcil, escriure-ho als anys 60 no és tan fàcil. Clar, aquest concepte d'originalitat sorgeix en un moment on les filosofies europees més aviat enalteixen la col·lectivitat, enalteixen, bueno, tot el marxisme i el postmarxisme, i aquí tenim un paio, des d'un indret molt curiós, que aposta per el desenvolupament del jo d'una manera pràcticament il·lustrada i, en molts casos, d'una manera pràcticament liberal.
Exacte. És que, a més, ell es defineix, i és una definició molt, molt interessant, com a un liberal addicte al manifest comunista.
Exacte.
I em sembla que és una autopercepció perfecta. Jo crec que el problema que té Fuster és que moltes persones l'han llegit en clau existencialista sartriana, per l'engagement, pel compromís amb la llengua, amb el país. No, 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 en absolut. Hi ha una dada curiosíssima, i és que de tot el... Fuster traduïa molt, amb Josep Palacios. Ara comença a revisar-se les edicions de les traduccions que va firmar Fuster en aquell moment, gairebé sempre hi havia Palacios al darrere.
Sí, aquí hem dedicat una illa a L'home revoltat, de Camí, que és un llibre esplèndid.
I ara està firmat pels dos.
Sí, sí.
Llavors, és curiós perquè tothom li posa l'etiqueta de ser sartrià, però en realitat tradueix fins a 5 llibres d'Albert Camus. Per què? Perquè detecta una cosa que a mi em sembla cada vegada més evident. El bo era Camus. El problema d'Albert Camus és que és una mica el mateix problema de Nino Bravo i de Cecília, que va morir en un accident de cotxe estúpid.
Sí, sí.
No, bueno, era la demostració de la idea de l'absurd. Morir en un accident de cotxe Albert Camus em sembla veritablement trist. Mm-hmm. Què hauria escrit Albert Camus si hagués viscut 25 anys més?
Exacte.
Hauríem gaudit moltíssim.
Sí, sí, clar. En aquest cas, ho deia jo, aquesta cita que s'ha estat múltiplement repetida, no? El ser jo, jo per damunt de tot, jo d'allò més jo, rabiosament jo, procurar ser-ho, no?
Sí.
Però també aquest jo com a reducte de confiança, però també de respir. És a dir, sí. L'aposta... No és una aposta individualista la que està fent Fuster, perquè ell és un progressista, per dir-ho així, radical, però sí que és cert que busca el progressisme justament en la llibertat individual,
exacte,
en la reivindicació de la singularitat, i una cosa molt interessant que jo volia que comentéssim, diu, ser original no és sempre ser novedós.
No, clar.
Com definiries aquesta lluita entre aquests dos conceptes? Perquè a mi em sembla interessantíssima. Per això deia que Fuster és un gran filòsof, perquè fa el més important que ha de fer un filòsof, que és fer-te pensar. Això sovint ho oblidem. Diu, no és ben bé la novetat. A vegades les novetats són originals, però l'originalitat és una altra cosa.
Per a Fuster, els llibres són màquines de fer pensar. Això és evident. Però, a més, està molt bé que remarquis aquest vessant filosòfic, perquè Julia Blasco, fa molts anys, va publicar un llibre que eren converses filosòfiques amb Joan Fuster. Un llibre extraordinàriament interessant.
Sí, sí.
Però, a més, hi ha una qüestió fonamental. És a dir, Fuster ve de Michel de Montaigne, com Josep Pla, d'altra banda. I aquí comencen les grans afinitats entre Josep Pla i Joan Fuster. De fet, una de les afirmacions d'aquella autoentrevista de 1927 de Josep Pla és que tot escriptor és un creador de llibertat. Això és una frase de Fuster, però la Fuster s'inspira en aquell text de Josep Pla. És a dir, ser lliure és una cosa que s'aprèn sento. La llibertat,
sí,
és una cosa que s'aprèn sent lliure.
És una cita literal d'aquest llibre. Sí, sí,
doncs sí.
La llibertat es fa fent-se. Sí, sí.
Exacte, però és que aquesta frase en realitat és de Josep Pla. Uh-huh. Cosa molt curiosa. I a més, que estrany, que curiós, quina casualitat, quina coincidència, anys més tard, quan Fuster ja ha començat a publicar Figures de temps, que és el lliurament dels diaris, i havia publicat també el descrit de la realitat i les originalitats, de sobte un dia Josep Pla es planta a Sueca per a conèixer-lo. I al cap d'uns anys comença la tercera temptativa d'obra completa de Josep Pla. I contra tota lògica, entre cometes, Josep Pla no li encarrega a un senyor de l'Eixample o a un senyor de Palma el pròleg de l'obra completa. No el pròleg del quadern gris, sinó el pròleg de l'obra completa que encara ni existeix. Li encarrega a un senyor molt més jove que ell, que no coneix més que per haver-lo llegit i perquè va anar a visitar-lo a Sueca, que es diu Joan Fuster, i que està a 30 quilòmetres al sud de València, en un poble que es diu Sueca, d'uns 30.000 habitants aleshores.
Fet més curiós quan, diguéssim, en aquella època, Pla ja és un, clar, és quasi un ésser aristocràtic que rep a la gent, és a dir, que es mogui per visitar algú, és notícia.
És una estatua de moviment, és el nostre Goethe.
Vaja, crec que no és gens casual que hagis posat, justament després de les originalitats, ara que parlàvem de pares, i un és pare claríssim, és Montaigne, sí. També Voltaire, evidentment, per aquesta actitud, com ho dèiem ara, una actitud de dissidència, una actitud també de jugar amb les paraules, de crear mons de llibertat, amb això vostè jo crec que era profundament voltarià, però que es parlin, situïs a dos pares que per mi són importants, dos pares filosòfics, putatius, podríem dir, també perquè són figures incòmodes dins la historiografia del pensament i de la literatura, una europea com és Erasme i l'altra com és Eugeni d'Ors. No?
Exacte.
D'Erasme, ell ho diu diverses vegades, no? Ell li interessa aquest concepte de dissidència, aquest concepte d'estar entre diversos mons. No? I la reivindicació que fa de l'Ors, també en parlarem després, és curiosa, perquè reivindicar Ors en el moment que ell el reivindica no és fàcil. D'Erasme diu, ell sí està, per dir-ho d'alguna forma, en l'oposició, sobretot en l'oposició íntima o potser en contradicció a l'estat de coses constituït. Això també seria un lema fusterià, no?
De fet, és molt interessant que remarquis aquest assaig perquè la història d'aquest text és molt, molt interessant. És impressionant. Aquesta entrada del diari havia de publicar-se, formava part d'Indagacions possibles, que és el segon llibre que es publica dels diaris. El volum 2 de l'obra completa, que és els diaris 1952-1960, està format per Figures de temps i Indagacions possibles. Doncs bé, no va passar la censura. Per què? Doncs perquè si te n'adones, si tu comences a subratllar la paraula llibertat en el llibre, veuràs que en aquest text, en l'Erasme, és una paraula que repeteix constantment.
Se t'esgotaria el bolígraf.
Exacte.
Sí.
Llavors, no va passar la censura, perquè la paraula llibertat, evidentment, és perillosíssima. Llavors, què és aquest text? Era una intervenció diferida en la polèmica entre Sartre i Camus, que no podia publicar-se com a tal. I no va passar la censura. I Joan Fuster el va recuperar quan ja, diguem-ne, era una mica més fàcil passar la censura. A través de l'editorial Acer va publicar el Diccionari per ociosos, la primera edició. I el va recuperar aquí.
Que és un llibre fantàstic.
Un llibre extraordinari.
Jo diria un dels millors llibres de Fuster. Almenys un dels llibres que a mi m'agrada.
Si més no, una de les millors portes d'entrada a Fuster, al meu entendre. Però, clar, quan va publicar l'obra completa, va recuperar i el va reintegrar al lloc d'on no hauria d'haver sortit mai. Però hi ha una cosa molt interessant, i és que quan recupera aquest text per al diari, fa una nota, i és que no vol esborrar la història problemàtica d'aquest text. Un recordatori de que aquest text havia de sortir en Indagacions possibles. D'una manera molt elegant, ni al·ludeix a la censura, però la dona per sobreentesa. I, clar, això fa que el llibre tingui una doble temporalitat. És a dir, quan ha sortit el Fures de temps, Indagacions possibles, i quan ha pogut sortir l'entrada sobre Erasme.
Sí, és molt interessant quan parla d'Erasme perquè, com tots els grans pensadors, quan glosa un altre pensador, Fuster està parlant de si mateix, en certa manera.
Sí,
hi ha un moment molt que m'entusiasma quan diu Erasme. Clar, ell està parlant d'un dissident, no? Diu, Erasme no era un heroi, així. Diu, tampoc no ho és cap dels intel·lectuals en què avui es reprodueix el seu drama. Això em sembla interessantíssim, perquè en el fons Fuster parla de si mateix quan Fuster ja comença a ser una figura, per dir-ho així, de consens com a intel·lectual, com a dissident, ell veu molt bé que el país, per dir-ho així, que la tribu, com dic jo, o com deia Bauçà, tendeix a heroïtzar i a martiritzar i poc a llegir i a fer de dissident.
Exacte. És que no necessitem herois. I a més, sobretot el que no necessitem és victimisme. Aviam, nosaltres tendim a dramatitzar molt la situació de la literatura catalana. Sí, som una literatura minoritzada, tenim una sèrie de problemes gravíssims, etc.
Amb una llengua moribunda, tota aquesta
cosa... Tot això és cert, però si ho mirem en perspectiva, la literatura catalana és una, com diu Joan Fuster en un altre text meravellós que es diu Literatura entre literatures, som una literatura més. Si ens fixem en el mapa de les literatures europees en les quals ens hem d'inscriure i pensar, no som una literatura gaire diferent de la literatura neerlandesa, de la literatura sueca, de la literatura noruega, de la literatura islandesa i, malgrat les diferències demogràfiques, de la literatura polonesa o de la literatura hongaresa. L'única diferència és que totes aquestes literatures tenen un estat al darrere. Nosaltres no. Però des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu, la literatura catalana és una literatura més en un món complex com és el de les literatures europees. Com diu Milan Kundera, Europa és la màxima diversitat en el mínim d'espai. I una de les grans aportacions que pot fer la literatura catalana i la cultura catalana a Europa és precisament aquesta diferència constitutiva dins de les llengües romàniques i de les literatures romàniques, malgrat no tenir un estat, tenir una cosa que, al meu entendre, és molt remarcable, que és que la literatura catalana funciona com l'estat que no tenim. És un dels aspectes on els catalans hem aconseguit una normalitat.
Sí, sí.
Una normalitat des del punt de vista del camp editorial, del camp literari, del camp intel·lectual, fins i tot del camp periodístic,
sí, sí.
Malgrat tot.
És una de les coses que ens permet anar pel món com a ciutadans.
Exacte.
Això que deies de primer.
Però, clar, evidentment, amb el tema del camp periodístic no em puc referir a l'actualitat. Em refereixo a una cosa molt més important, i és que tant Josep Pla com Joan Fuster, com Gaciel, com Sagarra, amb totes les seves diferències, es dediquen al periodisme literari.
L'última part d'aquests llibres, per quan els nostres lectors el devorin, és una part més de repàs de la literatura. Després hi entrarem. Però és dels primers, Fuster, en dir que si hom vol fer una, per dir-ho així, una història de la filosofia, del pensament, de l'assaig català, ha de passar per la premsa, sí o sí, la qual cosa. És evident. Jo, ara deies això d'Erasme, que a mi em sembla molt important, però hem de parlar de l'Ors, no?
Sí.
Clar, Fuster...
Un altre gran periodista.
I un altre gran filòsof de la premsa, per dir-ho així, perquè el glosari apareix al diari, en definitiva. Clar, en el moment que reivindica l'Ors a Fuster... Ors és un empestat, perquè evidentment la gent ja no té present els genius de 1906, sinó el Don Eugenio d'Ors dels anys 40.
A més, hi ha una anècdota que Joan Fuster va dosificant fins que al final la comenta completa. Joan Fuster va robar un llibre.
Ha prescrit, ho podem dir. Sí.
Ha prescrit, però d'altra banda jo vaig robar un llibre també per influència de Joan Fuster. El primer volum que jo vaig tenir de l'obra completa de Josep Pla, Notes disperses, és robat de la biblioteca de la Facultat de Filologia de la Universitat de València. Jo estava llegint Fuster en la biblioteca de la Facultat de Filologia quan jo era un estudiant i de sobte trobo, crec que estava llegint literatura catalana contemporània i trobo una al·lusió molt, molt elogiosa a un tal Josep Pla que jo encara no havia començat a llegir. Estic parlant de quan jo tenia 20 i tants anys. Clar, decideixo que jo he de llegir Josep Pla, perquè una de les coses més interessants és que Joan Fuster és un immens professor de lectura. De Fuster jo vaig passar a Pla, però vaig passar també a Montaigne, a Ors, a Voltaire, a Erasme, a Camus.
En un moment, perdona, on llegir Pla també era un anacronisme,
Exacte.
Segons com es miri, perquè Pla era un pagès, era un conservador, també era un espia, totes aquelles mandangues...
Estem parlant dels 90,
Sí, però és que la recuperació de Pla, que ara sembla una cosa molt habitual, no és...
No és casual i té noms i cognoms al darrere, és a dir, la Fundació Pla i la Càtedra Josep Pla. És a dir, hi ha un abans i un després, per exemple, del congrés que es va fer a Girona el 1997, pel centenari de l'obra del naixement de Josep Pla. A partir d'aquell moment, i a més a més, perdona que ara em posi una mica autobiogràfic, jo vaig participar en aquell simposi organitzat per Xavier Pla i Glòria Granell. I bueno, va ser un simposi impressionant. Jo m'ho vaig passar molt, molt bé, malgrat que vaig tenir alguna anècdota dubtosament entranyable, però en un determinat moment, passejant per Girona entre conferències, vaig pensar, potser algun dia estaria bé viure a Girona. I patapam, al cap de 4 anys m'instal·lo a Girona durant 20 anys. O com diria Ramon Gómez de la Serna, com si fuera para siempre.
Total, vas robar un llibre de Josep
Llavors,
Pla.
Sí, això té a veure amb com es gestionen les biblioteques. Recorda que Ors havia fundat l'Escola de Bibliotecàries. Per tant, parlaré de les bibliotecàries. Parlaré concretament d'una bibliotecària. Ja sabem que la funció de les bibliotecàries és impedir l'accés del lector a la documentació sota qualsevol pretext.
Sí.
Això, la primera vegada que ho vaig dir davant d'una bibliotecària, em va mirar amb una cara assassina que encara em fa tremolar quan la recordo. Però ara som molt amics. I gràcies precisament a aquesta anècdota. Clar. El cas és que, aleshores, per a buscar un llibre, no hi havia un catàleg informatitzat. Havies d'anar a unes calaixeres immenses que estaven en una sala a banda fora de la biblioteca, al costat de la porta, i havies de buscar la fitxa l'autor, els títols, la signatura, i tot això transcriure unes fitxes de paper.
Sí. Jo encara recordo l'Ateneu, aquelles fitxes espantoses. Sí, sí.
Espantoses.
I llavors però... havies d'esperar que...
Exacte. Espantoses, que sí. Però entronyables.
Sí, sempre.
Jo
sempre.
Encara guardo algunes i sí, em reapareixen de vegades paperetes en llibres no sempre robats. El cas és que, clar, 46 volums d'obra completa. Jo agafo una sola papereta i poso obra completa Josep Pla, volum 1 a 46, i copio la signatura primera i l'última, i li porto a la bibliotecària. La bibliotecària em mira de dalt a baix i em diu: impossible, impensable, si fos Josep Pla, fumaria una cigarreta. Insensat. I jo li dic: per què? Doncs perquè s'han de demanar els llibres de tres en tres i amb una papereta per a cada volum. Marmo de paciència, compto fins a 10, no és suficient, per tant compto fins a 100, i omplo totes les paperetes. I li vaig donant de 3 en 3. Bé, bueno, de 2 en 2, en realitat, perquè una havia de ser necessàriament els índexs, perquè jo volia buscar les al·lusions a Fuster en l'obra de Josep Pla. No necessitava llegir tot seguit. Necessitava localitzar i baixar a fer les fotocòpies per a preparar un dossier Fuster en l'obra de Pla. Llavors, li dono les tres primeres, vaig a la taula, consulto, li demano permís per a baixar a la copisteria, me'l dona, firmant una altra papereta.
Una odissea, realment.
I baixo, faig les fotocòpies, torno, li dono dos paperetes més. Clar, tot això era bastant més ràpid del que ja es pensava. Ja es pensava que jo llegiria els llibres lentament, però no estava llegint. Estava fent una altra cosa, que és una recerca prèvia estructuralista. Clar, al cap de tres o quatre viatges, clar, us heu d'imaginar una biblioteca en la qual la finestreta de la bibliotecària està al costat de la planta de la sala de lectura, però el magatzem estava just a sota, en una planta intermitja entre la planta de la biblioteca i la cafeteria, que per a mi són dos espais indiferenciables en la facultat. Llavors, clar, cada vegada que jo li donava dos paperetes més, havia de baixar, arribar al punt del magatzem, que sospito que sent la P de Pla estaria al fons a la dreta, tornar, posar els llibres al muntacàrregues, tornar a pujar ella... Total, que al cap de 4 o 6 viatges...
Quina cosa més kafkiana, eh?
Al cap de 4 o 6 viatges me n'adono que en el viatge corresponent segurament al volum 12, 14, 15, triga més del normal. I que el muntacàrregues fa un soroll més estrany, com si estigués patint la maquinària. Apareix ella un altre cop esbufegant, amb cara cubista, per dir-ho suaument.
Picassiana.
Exacte. I em posa damunt del taulell els 40 volums de l'obra completa de Pla.
Caram.
Sí, havia fet una excepció. A partir d'ara, l'anomenarem a aquesta bibliotecària la senyora Excepció. Excepcionalment, em concedia el luxe, el privilegi de no de cobrar 4.000 euros durant 3 anys, sinó de consultar els 40 volums que em faltaven
de l'obra completa. Sí,
de l'obra completa.
La vermella, estem parlant.
La vermella, sí, Destino, evidentment. Perquè la de Selecta va quedar interrompuda i la de ACE no es va arribar a fer mai. El cas és que, clar, s'havia de treure de 2 en 2. De 2 en 2, i quan arriba l'últim, ja a la tarda, ja tenia preparat el dossier, me'n vaig a fotocopiar els últims fragments dels últims volums, i quan ja estic revisant les fotocòpies, evidentment estava a la cafeteria de la facultat. I comprovo que ja està tot, i bueno, ja està. Ja, demà serà un altre dia, i demà vindré ja a fer altres coses a partir del material que ja tinc fitxat. Llavors torno a la biblioteca, agafo tots els volums, els poso damunt del tauler, li torno, em torno a la papereta, tot en ordre, evidentment. Llavors, devastat pel cansament, me'n vaig a fer un altre cafè a la meva taula. I un cop allà trobo el cafè amb llet que m'havia deixat a mitges, que ja estava fred, poso el cafè amb llet nou, calent, bollint, i me n'adono que hi havia un llibre de Josep Pla abandonat a la taula. Però clar, jo oficialment ja els havia tornat tots.
Clar.
Què podia fer? És a dir, no podia tornar...
Estaves en la pseudo-legalitat, perquè l'havies tornat, però el tenies.
Jo tenia la papereta segellada que jo havia tornat tota l'obra completa de Josep Pla. Per tant, jo no havia fet res de malament. El que passa és que si jo tornava aquell volum, li estava dient que era un incompetent, perquè no havia comprovat si estaven tots.
Clar, clar.
Per tant, vaig preferir no deixar-la malament, perquè l'hauria posat en una situació molt compromesa. i vaig decidir quedar-me'l. I és el primer volum de l'obra completa de Pla que tinc. Però per culpa de Fuster.
Clar, clar.
Perquè a més Fuster, i aquí és on anava, perquè estàvem...
Legalment seria corresponsable del teu delicte, Fuster.
No, instigador i inspirador.
Exacte.
Per què? Perquè Joan Fuster va robar un llibre. És l'anècdota que, que estàvem comentant de l'Eugeni d'Ors, que és un llibre que al principi, en les primeres vegades que comenten entrevistes o en algun paper, diguem-ne, vinculat als diaris, però posterior al 60, diu una cosa molt interessant. És a dir, el vaig trobar un llibre d'un lloc on no feia cap falta. I al cap de molts anys, en una entrevista, comenta que era el llibre que havia robat era el glossari d'Eugeni d'Ors. Sí. Suposo que l'edició perenne, la petita, que hi ha de color negre, que jo la tinc completament massacrada. I el lloc on no feia cap falta era la biblioteca de Lord Ratpenat. Evidentment no hi feia cap falta. El que passa és que Lord Ratpenat cal desfer molts malentes. Lord Ratpenat havia estat una institució de la Renaixença tardana al País Valencià que estava llindar de ser catalanista. O sigui, tot el que és el començament de la Renaixença al País Valencià i el primer modernisme arriba massa tard. És com l'Estatut d'Autonomia que no s'ha aprovat perquè comença la guerra. El cas és que en aquell moment, bueno, de fet, els filòlegs valencians participen en el primer congrés de llengua i literatura catalana del 1906. Tot el que clar, després l'evolució que va tenir Lord Ratpenat, sobretot a partir de que Xavier Cas té un atac de banyes poètiques respecte a la poesia de Joan Fuster i el catalanisme de Joan Fuster, es converteix en una entitat blavera i una entitat molt folklòrica de la qual, evidentment, Fuster va rescatar un llibre d'Eugeni d'Ors que ja, efectivament, en una entitat tan folklòrica no feia cap paper.
Al contrari.
Llavors, va ser l'inspirador i l'instigador. Però, clar, jo tinc una sèrie de tradicions quan vaig a València. Una és anar a prendre un cafè amb llet a la cafeteria on jo vaig passar moltes hores fent campana de les classes.
Sí, els teus seguidors sabem de les obsessions pels cafès i per com els retrates. Sí, sí.
Exacte. I llavors, un dia vaig dir, bueno, vaig a la biblioteca. La biblioteca ja no existia. És a dir, aquell dia em vaig adonar que ja no existia la biblioteca perquè tots els llibres de la biblioteca de la Facultat de Filologia, que a més no era Facultat de Filologia, eren espais cedits provisionalment durant dècades per la Facultat de Geografia i Història. Ara la Facultat de Filologia està en un altre edifici, però per a mi la Facultat de Filologia de la Universitat de València és la mateixa de sempre, que ara és només de Geografia i Història. Llavors pujo a la biblioteca, s'havia convertit en una sala de lectura, ja no hi havia llibres. I me'n vaig a la nova biblioteca on s'havien reunit totes les biblioteques d'humanitats del campus de Blasco Ibáñez, que era l'antiga Escola Universitària d'Empresarials, que s'havia convertit en una gran biblioteca d'humanitats i ciències socials que es diu Joan Reglà, un molt bon nom. Pujo a la sala on se suposa que estan les obres completes de Pla per veure la conseqüència del meu robatori. Amb la intenció de posar el llibre allà. El portava a sobre.
De restituir-lo.
De restituir-lo, sí. Però d'amagat. I me n'adono que faltaven més de la meitat dels volums. Per tant, no el vaig tornar.
La metàfora de tot plegat és que l'alliberament sovint individual i també de la tribu comença amb certes il·legalitats, sí. Podríem dir. Seguint amb el transcurs del llibre, abans et deia, ja, clar, hi ha moltes coses que Fuster diu que ara tenim, encara que no resoltes, però que tenim com a canòniques de la nostra cultura, però que quan les diu són fenòmens importants i, més a més, dites des de, ara ho comentaves, no? Dites des de València guanyen més transcendència. Una és la identitat, no en un sentit romàntic, de nació i de llengua, d'una forma molt particular. I aquí és molt interessant quan Fuster, d'una manera molt curiosa, hi ha algun text de Fuster en espanyol, perquè ell va escriure algun article en espanyol i va dialogar amb alguns intel·lectuals espanyols.
No, i de fet és una qüestió de professionalització de l'escriptor.
Però hi ha un moment que a mi em va resultar molt curiós on ell, parlant del famós tema sobre la cultura catalana escrita en espanyol, on ell més o menys fa un exercici, abans parlàvem d'ironia, no? Ho poso perquè és un exemple molt fusterià, no? Com parla de la literatura en espanyol feta a Catalunya com un exemple de literatura regional.
Exacte.
Clar, a mi això em sembla fantàstic, perquè bueno, és que té molta mala llet. Clar, no, i dir-ho que... això en el moment que ho diu és tenir, diguem-ho clar, un bon parell de collons. Perquè
I una perspectiva de futur molt interessant.
Clar.
Perquè, clar, tornem a Europa. És a dir, el cas de la literatura en castellà a Catalunya té molt a veure, per exemple, amb el cas de la literatura en francès a Bèlgica. Pierre Bourdieu té un text deliciós que el vaig fer traduir en un dossier monogràfic sobre camp literari i camp polític a Europa, a la revista L'Espill, una gran revista europea, que es titula «Existeix la literatura belga?». Clar, ell el que fa és una pregunta molt, molt intel·ligent i molt problemàtica. O sigui, existeix Bèlgica com a estat? De fet, és un estat al qual li queden quatre telenotícies. Sí. Però, clar, a Bèlgica hi ha dues literatures, aparentment. També hi ha una petita part de producció en Alemanya, al nord, perquè hi ha una comunitat germanòfona al nord de Bèlgica. Llavors, els escriptors valons escriuen en francès. I per a fer-se oblidar que no són francesos, esborren tot el que els uneix amb els escriptors flamencs, que és el paisatge, una certa sentimentalitat. Tot això ho esborren en funció d'una idea de civilització literària francesa,
clar,
perquè necessiten el reconeixement de les editorials de París i dels suplements literaris de París.
I el conseqüent imaginari polític, estatal, jacobí...
Són tractats els escriptors valons com escriptors regionals de la literatura francesa, que és exactament el que acabarà sent la literatura en castellà a una Catalunya independent. No sé si això de la Catalunya independent és imminent o no, però jo diria...
Té pinta que no, però bé.
Té pinta que no, però que és irreversible.
Això seria interessant pensar-ho.
Hem d'esperar a tenir la independència per a començar a pensar aquestes coses? Al meu entendre, no. Per què? Aviam, com diu Joan Fuster, tota política que no sigui feta per nosaltres serà feta contra nosaltres. Cada vegada que es publica un llibre sobre la complexitat del sistema doble literari en Catalunya, perdem un llençol en les bugades. Per què? Perquè ens deixem fer el relat. O sigui, hem de fer una història comparada de les literatures a Catalunya. Josep Lambert, que és un comparatista curiosament belga, de la Universitat de Leiden, des de fa molts anys està parlant de literatures en, no de literatura amb un adjectiu. O sigui, hem de començar a parlar de literatures a Catalunya, una de les quals, la principal, necessàriament la pròpia, és la literatura catalana. Però en el mateix espai polític hi haurà també necessàriament literatures en altres llengües. I la principal amb la qual no podem desentendre'ns de que tindrem sempre una relació especial perquè hem compartit massa coses, no totes agradables, serà la literatura en llengua espanyola. Però clar, la literatura en llengua espanyola no és només la literatura espanyola estricta. Estem parlant de literatura argentina, de literatura xilena, de literatura mexicana, de literatura catalana escrita a l'exili, en castellà de vegades. O de literatures europees escrites a l'exili. Per exemple, la connexió entre Catalunya i Galícia i Portugal és molt interessant. O sigui, jo em considero molt proper, per exemple, a un autor com Rafael Dieste, que escriu en castellà com a exiliat gallec, m'hi sento molt proper. Per tant, totes aquestes relacions les hem de tenir present.
Sí, sí, el comparatisme és sobretot una feina de concomitàncies temàtiques, no només lingüístiques.
I sobretot de pensar-nos com un laboratori. És a dir, una de les virtuts que té la literatura comparada a Europa és que ja no segueix el model sorboniforme. És a dir, això s'ha acabat. De fet, mai no havia estat veritablement sostenible. Però on estan els millors llocs per a pensar la literatura comparada? On s'ha treballat més bé la literatura comparada a Europa en els últims 50 anys? On les coses no estan clares. Per exemple, no estan clares...
On els límits són borrosos, on la gent no sap ben bé d'on és.
Exacte, on la pregunta per la identitat és ineludible. No per una preocupació essencialista. No estem parlant d'això. Estem parlant de mirar al voltant i veure que hi ha una complexitat que és com tenir una Europa en petit. Llocs on no estan clares les coses, però la literatura comparada ha fet aportacions teòriques molt interessants. Bèlgica mateix, Galícia, Catalunya, Itàlia, Trieste.
I en aquest sentit, ara que parles de complexitats internes, novament parlem de coses que les diem ara i poden semblar molt, per dir-ho així, molt normals, molt normalitzades, tot i que a vegades hi ha coses que normalitzem en el discurs, però no estan normalitzades en el sector editorial, en el sector lector. Un dels primers apologetes dels Països Catalans literaris és Fuster. Llegeixo un text que em sembla molt aclaridor, que es diu València en la integració de Catalunya. Exacte. Diu, mentre el problema de València no serà considerat pels catalans estrictes com un problema llur i com un problema rigorosament nacional, des dels punts de vista econòmic, polític i cultural, el catalanisme no deixarà d'ésser un moviment fracassat en potència. Em sembla una frase
impressionant.
A més, Fuster, això també ens serveix una mica per parlar de l'estil fusterià, no? Que és un estil, vaja, ho dic personalment, del qual jo he copiat, perquè jo estic molt a favor de la tradició i del plagi, diguem-ho en urcià, però Fuster no s'està d'hòsties, és a dir, no. Va a la jugular. I aquesta per mi és una, en el sentit que deies de les concomitàncies, Fuster està dient, si no acceptem la nostra complexitat prèvia, és impossible que ens presentem al món.
Exacte.
En el sentit que tu deies, en un món que serà més complex. És a dir, el paio, dient coses com aquestes, no està fent una reivindicació folklòrica, essencialista...
O dit d'una altra manera, o acceptem que Joan Fuster és el principal intel·lectual català de la segona meitat del segle XX, o tindrem un problema seriós. I és que si Catalunya s'independitza, perquè és evident que s'independitzarà a un altre ritme que la resta dels països catalans, després ja veurem què passa amb el País Valencià, amb el Rosselló, amb les Illes, però és una evidència que primer s'independitzarà Catalunya. Què pensa fer Catalunya? Renunciar a que una part importantíssima del seu llegat canònic històric quedarà fora de l'àmbit estrictament institucional de l'Estat català? No, és a dir, hem de pensar que això passarà i que hem de relacionar-nos ja, que hem de fer-nos preguntes ja sobre què passarà amb aquest llegat. I hem de ser una mica austríacs. És a dir, els austríacs no dubten que formen part de la literatura alemanya.
Clar.
Però això no els converteix en alemany, malgrat la, malgrat la tentació nazi.
I la l'assimilació, diguem-ho amb un concepte. No?
Sí, sí. Però clar, Stefan Zweig, per exemple, es considera un escriptor alemany.
Clar.
I a més, en els últims moments de la seva vida, en el Congrés del Pen Club a Buenos Aires, li demanen que es pronunciï respecte a l'ascens del nazisme i diu que no pensa parlar malament del seu país. Això és interessantíssim. Clar, la literatura austríaca és o no és literatura alemanya? És evident que és literatura alemanya, però és un camp literari a banda. Per què? Perquè tenen una literatura vienesa que és pràcticament com una literatura dins de les literatures europees, la literatura vienesa. No és el mateix escriure des de Viena que escriure des d'una altra, des de Galícia, per exemple. Tot i que molts dels escriptors vienesos en realitat són galicians. Llavors, què tenim aquí? Doncs un problema interessantíssim, que és reconèixer que Fuster és el gran intel·lectual i el gran escriptor català de la segona meitat del segle XX. I que això no pot renunciar a Catalunya si vol pensar-se a si mateixa.
Hi ha moments on Fuster anticipa molts dels nostres debats i de debats que sorgeixen d'aquesta voluntat d'internacionalització de la cultura catalana, de la no voluntat que hem tingut de sentir-nos com una realitat complexa i d'aquesta aproximació curiosa al nacionalisme. No? Hi ha un moment al final d'un d'aquests textos que has compilat que diu: en realitat un nacionalisme només es crispa i arbora enfront d'un altre nacionalisme que l'amenaça. O millor, una nació només té necessitat, de vegades necessitat biològica, d'instint de conservació, d'exaltar-se en nacionalisme quan es veu en perill davant les ambicions d'una altra nació. Som molts els homes del món, i ai, a la mateixa Europa i tot, que ens sentim nacionalistes perquè els altres no ens permeten deixar de ser-ho.
Exacte, per això Joan Fuster, malgrat que és vist com un dels puntals del nacionalisme, advoca per la cancel·lació dels nacionalismes.
Correcte.
Sí, és a dir, el problema que tenim nosaltres és que fins que no tinguem un estat no podrem deixar d'exercir d'alguna manera, a ser possible un essencialista, si us plau, el nacionalisme.
Sí, sí.
Perquè és un nacionalisme que reacciona contra un altre, que a més és un nacionalisme molt, molt agressiu. I no estic parlant de l'1 d'octubre, estic parlant de que el primer episodi d'antisemitisme, de relació entre antisemitisme i anticatalanisme, el tenim documentat en Baroja a començaments de segle en un article que es deia el problema que inaugurava en un periòdic que és estrany, que curiós, que una casualitat i que una coincidència, es deia El Mundo, inaugura una secció fixa, una columna diària, sota l'epígraf El problema català. I el primer article el fa Pío Baroja i es titula La influència judia. I parla de que els escriptors catalans, i a més inclou com a escriptors catalans els escriptors catalans en castellà, perquè no els veu com a espanyols, els veu com a catalans, escriuen en castellà.
Sí, sí.
Diu que són uns desarrelats, que són uns cosmopolites, en el sentit pejoratiu de la paraula.
Sí, sí.
Clar, Baroja ens dona la raó, ens declara estrangers. Llavors, voldria tornar a València en la integració de Catalunya, perquè si aneu a la procedència dels textos veureu que és un text d'exili.
Sí.
És un text que es publica a la nostra revista, és a dir, a Mèxic, l'any 1950.
Hi ha una cosa que jo vull que comentem abans d'acabar, perquè clar, de Fuster en podríem parlar moltes hores, bueno, de fet en parlarem moltes hores a l'Illa de Maians, que és aquest sentit, una mica abans parlàvem de l'ordre, de la tradició, que és això que Fuster digereix de l'Ors, de Voltaire, evidentment. A la part final del llibre descobreixes un Fuster potser una mica menys original i una mica més enciclopèdic, que és el Fuster que comença o intenta fer una mica de relat de la literatura catalana contemporània, una mica d'història de la llengua catalana als països catalans. Jo anava llegint, és potser un dels fragments del llibre on l'instant final del llibre, no? On Fuster potser no és tan brillant en la seva escriptura perquè està sent una mica més enciclopèdic, però hi ha una cosa molt interessant, que això també en parla Gabriel Ferreter, abans que el citis, que és que una mica Fuster, com tot, abans deies, és un dels grans intel·lectuals del segle passat, segurament el nostre gran intel·lectual, però com sempre passa, a la història de la filosofia catalana, i això és una cosa molt curiosa, sempre que hi ha un gran intel·lectual que sorgeix, per dir-ho així, com un bolet, com passa amb Francesc Pujols, com passa amb altres filòsofs, com passa fins i tot amb un personatge com Miquel Bauçà, tan estrany, en certa manera, com diu Ferreter, els escriptors s'han de fer ells mateixos la tradició. Llavors hi ha uns moments molt interessants d'aquestes últimes parts d'articles de la literatura catalana contemporània on Fuster diu, una mica, això no ho hauria de fer jo, perquè jo no sóc un filòleg, no sóc un acadèmic...
Però ho va fer.
Però ho va fer. I, per dir-ho així, l'última part del llibre és... En certa manera irònica seria què m'ha precedit.
És a dir, literatura catalana contemporània és un llibre extraordinari. Es publica en 1972. Clar, què tenim en 1972? Doncs que Fuster ja ha publicat Nosaltres valencians, s'han passat 10 anys i s'ha convertit en una referència. Però...
Sí, sí. Ja, fins i tot en una patum, poder dir, no?
El van cremar en efigie, en la falla, per culpa de dos llibres, Nosaltres valencians i sobretot El País Valenciano.
Exacte.
El cas és que en 1972 Fuster es despenja amb un llibre que al meu entendre és imprescindible, que és literatura catalana contemporània. Jo, cada vegada que inicio una recerca sobre qualsevol escriptor català del segle XIX als anys 70, sempre vaig a buscar el que diu Fuster en aquell llibre. I sempre trobo una idea interessant a partir de la qual començar a pensar. Què passa amb aquest llibre? Doncs que va ser la primera història sintètica de la literatura catalana contemporània. Sí. I va sortir quan la promesa... Història de la literatura catalana de Riquer, Comas, Molas encara no havia publicat els volums de l'època contemporània i se li van tirar la jugular. Clar. Però no per haver llegit el llibre i tenir alguna cosa a criticar-li, sinó perquè s'havia avançat al projecte institucional acadèmic. Clar.
Novament parlem de dissidència.
Exacte. A més, se li tiren a la jugular de tal manera que Fuster, en 1975, es defensa amb un article, al meu entendre meravellós, que es diu sobre los juicios de valor, en castellà. Si em permets, podem llegir un fragment.
I tant, només faltaria.
Es publica a La Vanguardia el 6 d'abril de 1975. Puede que sí, puede que Carles Riba tuviese razón y que en el fondo la finalidad de la crítica sea no tanto precisar qué vale la obra objeto de análisis como averiguar qué es. Por lo general, la crítica nunca he hecho otra cosa, si bien se mira. Aunque a veces parezca lo contrario. La crítica no suele justificar sus juicios de valor en términos medianamente discutibles y con un mínimo de dignidad teórica. Que esta es la gran aportación de John Fuster. El de los diarios, hi ha una anotación equivalente a la de Erasme respecto a la crítica literaria. I fa una afirmación molt interesante. La crítica literaria serveix perquè una societat sigui conscient de la seva literatura.
Totalment.
Desde que tengo uso de razón literaria, recuerdo unos cuantos métodos aplicados a la literatura con más o menos fortuna y con una mayor o menor duración. Al fin y al cabo, se trata de modas académicas o paraacadémicas. El que utilizó el doctor Riba, que era aproximadamente el mismo que empleó Paul Valéry, que es un altre de los mestres de Fuster, es uno. Otro, de corta vida, fue la llamada estilística, que per cert, arriba a la cultura catalana a través del glossari d'Eugeni d'Ors, la estilística de Karl Vossler. Y allá se iba, dicho sea sin ánimo de señalar con el dedo, don Damaso Alonso, calibrando las vocales y las consonantes de Góngora o de quien fuese. La etapa Lukács, o como dijo en un otro momento Fuster, l'Evangeli según San Lukács.
Es muy bueno, sí, tiene mucha
mala vida. Es reciente, un enfoque marxiano, fixeu-vos en la ironía.
Sí, no marxista, marxiano. Sí.
Ayudaba a entender la poesía o la novelística de tal o cual momento histórico en función de esquemas evidentes del mecanismo clasista de la sociedad europea contemporánea. Lo de Sartre ha sido rápidamente olvidado, e injustamente en mi opinión. Sartre partía de unas premisas de militancia, que por lo menos tenían la ventaja de asentarse sobre el concepto de eficacia política. Ahora, según veo, el entusiasmo de las aulas viene condicionado por algo que le llaman estructuralismo, y que no pasa de ser una penosa translación de las técnicas de la lingüística, y no inefables, por descontado, al terreno de la literatura. Y así van pasando el rato, que es el quod erat demonstrandum, los profesores dan clase y los chicos tomas apuntes. El problema, y aquí es un... Permeteu, claro, yo soy profesor de literatura comparada y creo que la literatura comparada es una muy buena aproximación, porque no es dogmática, porque no es nacional, malgrat que necesita la diversidad de las naciones culturales. El problema no es que los métodos en cuestión sean superfluos. Ninguno lo ha sido ni lo fue. Pero el instrumento, qué simples instrumentos son, no valora. Carles Riba puso en juego el suyo sobre libros hoy ilegibles. Perdió el tiempo en muchas páginas de ensayos al tomar como tema autores de segunda, tercera o incluso cuarta fila. La gran inteligencia de Riva, una de las que en un idioma solo caen de muy tarde en tarde, se disipó en estudios subalternos. Pero básicamente el que digo es que tots aquests mètodes estan molt bé, però ell recomana la literatura comparada, perquè és el més higiènic de tots. Per què? Perquè no és dogmàtic, perquè permet no només fer judicis de valor, sinó d'establir relacions que no es poden fer amb els altres mètodes. O sigui, l'estructuralisme té un problema i és que mira els textos des de massa dins, la història des de massa fora. Però clar, la literatura comparada el que té és una funció desengreixant. És a dir, fa que tot sigui més relatiu, però sense caure en un relativisme, diguem-ne, falsificador.
Vaja, aquest fragment i de les coses que hem parlat és una porta d'entrada magnífica, com és aquest figura d'assaig que us recomanem que compreu i que devoreu. Però vull insistir especialment en això, que a banda d'un filòsof que obre, escriptor, assagista, digueu com vulgueu, que obre mil i una perspectives d'una candència en alguns aspectes, vaja, marejadora, desorbitant, Fuster, que no us enganyin, que no les embauquen, que deia aquell, és extraordinàriament divertit. És una persona que tenia molt mala llet, d'una ironia finíssima, això que posa en aquest fragment que has llegit és extraordinari, i sobretot ens enlluerna la seva intel·ligència, i realment el cervell d'aquest paio anava a unes revolucions que se'ns escapen.
Fuster té un aforisme meravellós que diu que l'única manera de llegir és rellegir.
Segona vegada que ens visita l'Antoni Martí, no serà l'última, perquè ja saps que en aquesta illa si està prou bé. Jo t'agraeixo molt que hagis vingut i vaja, visca Fuster.
I veig que l'illa de Mayans.
Moltes gràcies.
Que resta ja de mi, l'infant que vaig ser, que resta ja de mi.
Mireu-me bé, jo era, coludament jo era. Segurament jo era, sóc només la memòria.